humana.
No, pero estamos hablando de huevo duro. Estamos hablando de huevo duro.
Vuelvo a contar, vuelvo a contar.
No. Máximo, oye, a ti, ¿cómo te gustan los huevos? Dije que me den aquí.
No bien, Marilán.
Y se pica la barbilla.
Torno a explicar.
Va, Chato, que estàs encantat. Aquí, va, on vas?
És que el paradigma m'ha deixat parat, ara, mai millor dit.
A mi no m'ha fet cap mena de gràcia.
Les rivalitats... És que tu... A tu no fa mai gràcia, tu, eh?
No, m'ha deixat
parada.
Preocupat.
Va, anem a les rivalitats, perquè amb els calçots...
No, vull dir, en estat de xoc, no m'ha costat res.
Després de l'home aquell del taxi, que pobre taxista.
Vaya tarda portem, va.
Li dono tot el meu suport, pobre.
Va, anem, perquè vull parlar de rivalitats, perquè dintre del món del flam, quan tu ets el millor d'Espanya, el que queda segon sempre hi ha una mica de
picaparalla,
de frec a frec. Com se come el flam?
Depende, que hay algunos que lo absorben, que chupan para dentro, otros que lo muerden. El que ganaba siempre no se los comía realmente. Cogía y iba con la barba, era un gordo así, bastante gordo, y lo que cogía metía la cabeza en el plato y hacía como los perros, así, y más de la mitad de los flanes sí que se caían fuera, pero bueno.
¿Pero que hay rivalidad entre los campeones de comer flanes?
Sí, bueno, claro, llevaba ganando 10 o 12 años hasta que llegué yo, entonces claro, luego se ha picado conmigo varios años. Y claro, pues no podía ganarme.
¿Tú los engulles, David?
Sí, en una palabra, comer como los pavos. ni pensar, engullir. Porque si te paras a pensar lo que te están metiendo, no te lo metes. Abrir la boca, succionar y ni masticar, para adentro. Pum, tragar, tragar, tragar.
¿Cómo sería el ruido, David?
Para escuchar a nadie. Para parlar amb el campió. No, la importància de no pensar, eh?
És molt important. Sí,
Li va bé, la gent que no pensa. És difícil no pensar i ser molt burro.
Ara mateix es canviarà.
Si ho penses fredament i et planteges què estic fent jo menjant 40 flams seguits, no té cap sentit. Sí,
ara mateix us canviarà la imatge que teniu del David, del Calà de Henares, perquè... Quan li he explicat per quina ràdio era, resulta que és oient de RAC1 des del Calà de Henares.
Ai, com?
És oient de RAC1, però, senyor Vicenç Martí, pari l'orella, perquè no sé si és tan bon oient com vostè.
¿Se podría escuchar esto? Que es que ni siquiera lo sé.
Si tú pones RAC1, RAC1...
Sí, sé cuál es.
Ah, perfecto.
Muy bien.
Pues en directo...
Suelo escucharlo no por algo bueno, pero sí lo suelo escuchar alguna vez.
¿Por algo bueno?
Por las reacciones que tienen cuando pierde el Barça. Es divertido. José de Madrid, a ver cómo comprenderás, pues alguna vez sí que es divertido escuchar... Cuando mete el Barça sí que... celebran mucho, grita muy alto, cuando les meten ya no tanto. Sí que me es divertido escucharlo, porque es el cambio de tono ese de... y gol. Se cago. y gol. Gol al Barça.
Está fent de pou,
eh? La madre que m'ha parit. Collons. Bueno, no, eso no lo suelen decir.
Acaba de clavar el pou fent la narració, eh?
Oh.
L'ha fet igual.
Oient de RAC1 només quan perd el Barça.
Aquest pou diu.
És igual.
No,
és igual.
No.
Allò que ella ha dit, allà que ella ha dit, que més...
que més val que parlin de tu, encara que sigui malament.
Ah, gràcies, vale, gràcies. Sí, home, doncs ja ho tenim. Més val que parlin malament de RAC1 que no parlin.
Home, va.
Doncs bé, hem parlat amb el campió de calçots,
sí.
Hem parlat amb el campió de flans, i ara parlem amb el superhome. És un nou rècord que té un nano que es diu Valentín Carrasco, de menjar croquetes. És un jove de Múrcia.
Ah, sí?
Que n'ha menjat 237 en menys de 3 hores. Però atenció, perquè té més rècords en el seu palmarès. Es coneix com a Mr. Croquetman. És en Valentín.
Hola, buenas.
Valentín, buenos días. ¿Cómo te llamo? ¿Valentino o Mr. Croquetman?
Prefiero Val, la verdad.
Vale.
Muy buenos días.
¿Vale?
Sí.
Vale, no, vale.
Ah, no, Val.
Ah, Val.
Sí.
Vale. ¿Cómo llegas a hacerte conocido como Croquetman? ¿Cuántas croquetas has llegado a zamparte?
237, y la culpa fue de un amigo mío, un influencer que se llama Joe Burger Chane.
¿Pero cómo te queda el cuerpo después de esas cantidades?
Pues me tuve que ir a casa de un amigo mío a dormir la siesta, la verdad.
¿De qué eran las croquetas?
De trufa, creo que eran también de queso, una que era de Oreo, y la cuarta no te sabría decir.
Ya no notabas nada, ¿no?
No, yo a partir de ya llevar ciento y pico ya era cuesta arriba.
Bé, no només té el rècord, com dèiem, de menjar croquetes.
Aquest tio ha de ser un professional i no és fàcil, això.
No és fàcil.
No és fàcil.
D'Oreo, eh?
I es presenta a d'altres concursos i els guanya.
Tengo el récord mundial de comer sobaos, que se celebró este verano en el Brasero, y también el de comer fartons en Xàtiva, que fueron 82.
O sea, récord de croquetas, fartons y sobaos. ¿Qué es lo más duro de los tres?
Croquetas, con diferencia croquetas.
Claro.
Mi fuerte, digamos, es la capacidad. Pero al final, cuando es todo el rato el mismo sabor y no hay un tiempo limitado, como por ejemplo eran 3 horas, estar comiendo 6 kilos de croquetas al final es como decir, ¿para qué me meto yo en esto?
¿De croquetas cuántas comiste?
237.
¿De fartons?
82.
¿Con horchata?
Con bastante horchata. A lo mejor fueron 3 o 4.
Ole tú.
¿Y de sobaos?
Ese era más de velocidad. Eran en 8 minutos y yo me comí 16.
Tot menjar lleuger, eh?
No, sí. Aquest tio no té prou en no pensar...
El colesterol, què tal?
No en té prou en no pensar el moment de menjar. Ha d'estar no pensant durant diversos anys.
El concurs de bròcoli no s'hi presenta, ell, eh?
No. Hay un otro chiste muy bueno que me acaba de mandar Machús. ¿Qué pasa si metes un huevo en el microondas? Pues que te pillas el otro con la puerta.
Aquest noi és de... Aquest noi, el Valentín, el Vale...
A mi, la Charo, quan fa croquetes...
És que no sentim el que diu.
La Charo... Va,
però puc seguir, senyor Marcelí? Vinga, té records...
Com
la Charo García Lomas?
Sí.
Li posa el menjar a la boca amb la Malena amb el Arévalo.
Les croquetes a la boca.
Quina imatge més... És que és igual, no vull imaginar-me.
El Valentín, que viatja per tot el món fent reptes, també...
Escolta, records de tot, eh?
Sí, de tot.
Croquetes,
també,
fartons...
Sí. També té records a Catalunya, eh?
Sí.
El reto que yo considero más famoso de Barcelona está en el Llobregat, en el Cat Chopo. Que, bueno, es un cachopo de 4 kilos y medio.
Y también he visto que tienes un reto también con un kebab.
Sí, ese también fue allí en Cataluña. Pero no fue gran cosa. O sea, yo realmente ahí era mi segundo reto del día. Entonces no lo pude hacer muy bien. O sea, lo conseguí, pero no hice buen tiempo.
¿Segundo reto del día? ¿Quieres decir que haces más de un reto de comida al día?
Sí, a ver, es que mis comidas suelen ser de entre 4 y 5 kilos de comida.
¡Qué guapo!
En cada una, sin contar bebida.
¡Qué máquina!
No sé si puedo decirlo, pero básicamente es una putada.
¿Por qué?
Hombre, luego te paso, si quieres, un extracto de lo que me gasto en comida al mes.
¿Qué te gastas en comida al mes?
Pues suele variar, pero entre 800 y 1.000... 1.200, que yo diría que casi alguna vez.
Entre 800 i 1.200 euros al mes en menjar.
No, aquest tio necessita no pensar des que va néixer fins ara. No ve pensant res mai, eh? És difícil, eh?
I la Charo, a vegades, després...
Ai, què ha passat amb la Charo? Va, que acabem perquè us volia explicar...
De veritat, sencera, la croqueta.
Aquests moments sòrdics...
Sí, el Valentín...
Me la posa tota sencera.
El Valentín abans tenia una professió molt concreta, i és que era militar.
Ah?
Treballava a la Marina.
Sí.
Un mariner. En un vaixell.
Dios mío.
Escolta, s'ho menjava tot. No quedaba relajado.
Hasta las balas.
Te puedo asegurar de que había allí una máquina que se llama Pulper, que básicamente es una trituradora de alimentos, y la nuestra estaba prácticamente intacta. A mí me da mucha rabia, pero por lo general en los barcos se tira mucha comida. Entonces, al final, pues me lo daban a mí todo.
O sea, hacías tú de trituradora de alimentos y ahí no sobraba nada.
Suena mal, pero sí, era el basurero del furor.
Ahora imagino que vas a comer.
Pues de hecho ya he comido.
¿Y qué has comido hoy?
La verdad que un poco rollo confitería, un montón de todo, y una tortilla de una docena de huevos, más o menos, y bueno, pesaría 1,5 kilos. No era mucho.
No, nada, una docena de huevos, ¿no?
No, a ver, hablando en serio, no era mucho.
¿Te has quedado con hambre?
Sí, de hecho iba ahora a la despensa para coger algo dulce.
Bueno, pues te dejo comer tranquilo. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias por todo.
Gracias, chao.
Chao.
Bueno, que toma, quin peste. ¿A qué toma? Hem parlat d'això també, eh? Ara està al voltant dels 100 quilos.
Amb aquests àpats que fa, la glucosa la deu tenir disparada, eh?
Sí, també crec que és un noi molt mogut, també, eh? No sé si ho crema tot.
I amb la Charo fem de dama i vagabundo. Jo poso...
Mira, les 4 i 9 minuts...
Un bocí de croqueta jo, un bocí de croqueta ella, i anem menjant fins que... Pum, saps?
Però la croqueta és molt curteta, no? No passa com amb els espaguetis. No, que de seguida arribeu al tema.
Ella fa manquill.
Ella fa unes croquetes...
Lujas, baixa la persiana, perquè això no es pot escoltar. RAC 1
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Factoria Cultural de Terrassa presenta el 3 de febrer d'Istirac, un programa de 3 coreografies contemporànies de la companyia de dansa basca Danzas. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 de Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Doncs anem a resoldre les 4 i 11 minuts l'enigma d'avui relacionat amb el món del bàsquet i la aterrada, novament, a l'entrada a Barcelona de Ricky Rubio.
Exacte. Sí, sí, vinga, no, que faltava, ja que faltava, ja pel desguace, sí, el cementiri de la fans.
Va, home, que dic que de moment m'entra anar. En tot cas, demanàvem quin ha estat el jugador de bàsquet més alt de la història. Opció A, Alexander Sisonenko. No sé. Opció B, Suleiman Alinajnush. No. Opció C, Paul Sturgess. O opció D, Roberto Dueñas. I la resposta correcta és la B, Suleiman Alinajnush, un jugador professional de Líbia que va néixer el 1943 i que feia pràcticament 2,45 metres.
2,45?
Sí, és una de les 28 persones en la història clínica que van assolir o superar els 8 peus d'alçada, que un peu equival a 30,48 centímetres.
Déu-n'hi-do. No, jo ja em semblava que Roberto Dueñas amb 2,21 és un gegant.
Sí, sí, que era el guanyador, però no.
Allí ens hem quedat. 582 persones han escrit, 514 l'han encertat. Senyor Marcelí,
digui.
De l'1 al 514 em podria dir un número, sisplau?
El 402.
Toma.
Ah, molt bé, doncs
bé,
va cap
402,
a...
perquè no surten gaire els 400.
Ara t'ha fotut, eh? Ara t'ha fotut, eh?
No
te l'esperaves, aquest, eh?
No
se l'esperava, no? Mira quina cara!
Jo!
Però si només ha de comptar... Vull dir, li és igual amb ella.
A mi m'és igual.
No se l'esperava.
Però ja ha fotut, ho hem de reconèixer que el senyor Marcelí ja li ha fotut.
A mi no, només que l'ha fet més alt que habitualment.
Sí, t'ha fotut.
No, a mi no.
Silenci, va, anem a veure.
Bona tarda tingueu, cracs. La resposta B, salut i força xocolata. Roser del Vendrell. És la Roser Calull Torres. Felicitats, Roser. Una tassa de l'oració i xocolata Jolong per tu, que la disfruteu, noia.
Bé, anem amb el que serà el tema estrella en els propers, en el proper mes... mes i mig, i a partir d'aquí veurem què és el que passa. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant, em refereixo a la sequera, i atenció, perquè avui els que han aixecat la veu són els ecologistes que han denunciat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua per impulsar la reducció dels cabals ambientals dels rius Ter, Llobregat i Muga.
Sí, bàsicament el que creuen és que reduir el cabal d'un riu al 92% doncs matarà vegetació i peixos, i no hi ha cap precedent en la història del país. A més, recorden que són espais protegits per la xarxa Natura 2000, entre altres lleis doncs que defensen la natura, i aquests espais que estan doncs en perill d'extinció. Per això el president d'Ecologistes per Catalunya, Juan Vázquez, demana a la Fiscalia de Medi Ambient que actuï per al·lit la decisió. Vázquez critica que el govern s'atreveixi a fer morir un riu, ha dit literalment, i sigui tebi amb el sector de la indústria o el ramader, com per exemple les macrogranges.
El que no ho vegi és un autèntic atemptat contra el medi ambient, pretendre assecar uns rius, perquè és pràcticament això. Les mesures que demanem, doncs, simplement, en primer lloc, que demani la paralització d'aquest acord de govern, perquè pot implicar accions gravíssimes contra el medi ambient.
L'ambientòloga Helena Mur també ha dit que afectarà tres zones en concret, sobretot el delta del Llobregat, els aiguamolls de l'Empordà i la zona de les Illes Medes, on hi ha una cinquantena d'espècies en perill d'extinció. Quan s'entri en estat d'emergència, que en principi serà la setmana que ve, el Ter passarà de 2.000 litres per segon a 600, el Llobregat de 500 a 250 i la Muga de 135 a 40 litres per segon. Recordem que els cabals que es consideren imprescindibles per mantenir la vida d'aquests rius són de 5.500 al Ter, 4.300 al Llobregat i 1.200 a la Muga.
Això, aquests ecologistes, si estan preocupats tant això de l'aigua del riu, que agafin amb unes garrafes aigua del mar, pum, baixin dalt de tot el riu i les aboquin des d'allà.
Clar.
I, bueno, o això, o que s'ha de fer unes canonades... Bueno, però és que si el peix d'aigua salada és molt més bo que el d'aigua dolça, si el peix, la truita, qui el vol? Qui menja truita? Perquè no hi ha ningú, la gent que vol bacallà, la gent sempre tens a sobre...
Té molta espina, la truita.
Exacte, veus?
I vostè creu que posant aigua salada al riu,
bueno,
convertirem tot el que serien els peixos de riu en peixos de mar i seran més bons.
No, clar, evident.
Tires uns ous i ja creixeran.
No és que seran més bons, és que ho són més bons. El llamàntol, d'on és? Del mar, no és d'aigua. El marisc que tothom paga allò, i el marisc per cap d'any, no sé què. Hòstia, tindrem més, i la gent del Pirineu tindrà marisc. És que aquí tothom surt guanyant. Ja haurien de fotre unes canonades, ja, i unes bombes d'aigua, des del mar cap amunt. Això passarà, eh?
Com els pessebres.
Apunteu, agradeu això.
Com els pessebres.
Això serà així. Unes canonades, per sota terra, pum, fins al Pirineu, del mar fins al Pirineu. Bomba d'aigua, pum, i l'aigua del mar a dalt. I a dalt unes desalinitzadores i cap a baix una altra vegada.
No cal de
saber salada, i quan es desfaci, imagini's, hi ha també...
Quan es desfà, la muntanya segueix blanca, perquè queda la sal.
I la sal, si va cap al riu, ja tindrem aigua salada.
Exacte.
També.
No, vull dir que, vols que el paisatge blanc és molt més maco.
Sí.
I es perd, no, llàstima, quan es desfà.
Llàstima que
en canvi, si queda la sal, jo, que bonic.
Llàstima que la sal es fa la neu.
El paisatge, quan passes per la... l'autovia, a l'esquerra Sallent, el paisatge de la muntanya del que és els residus de la muntanya de sal, és preciós.
Els residus... Però jo dic això,
no sé si l'ha vist, però...
Les mines de sal, estàs dient. Home,
no, els residus de la mina de sal, que estan allà, que es van acumulant, que hi ha un seguit d'ordres que s'haurien de retirar, i que es van acumulant allò, a veure, que és amb color blanc, que són els residus de la... Molt maco. Home, és més, des de la distància cada cop tens la sensació que allò, al ritme que anem, sembla un nou país.
Home, a mi m'agrada, està bé.
Ho ha vist vostè?
Sí, bueno, no ho he vist, però m'imagino que...
Ja està. I després ha dit una cosa que he pensat aquí, un error de narració, de percepció, bàsicament, perquè si vostè munta unes canonades...
Cap amunt!
L'aigua de mar cap amunt. I aleshores, ha dit vostè, i muntes les desalinitzadores, clar, aleshores l'aigua torna a baixar dolça. Aleshores el marisc...
No, una sí, altres no. Les que són per beure aigua, aquella desalinitzadora, i l'altra no, la que hi ha per al peixó, saps?
Ja ho ha dit bé.
Si no, que cadascú es posi la desalinizadora a casa seva, tu.
Però l'aigua del riu salada.
I després cada un, que a casa, per beure,
et
desalinitzes el teu.
Imagina't anar, fixa't, o sigui, la capacitat mental.
Això passarà,
que pots anar a les fonts del Llobregat a buscar musclos.
Exacte. Mira que bonic és això.
Sí.
És bonic això o no és bonic? Si quasi m'ha caigut una llàgrima.
Imagina't. Salada.
Sí,
va, més denúncies avui d'entitats ecologistes, en aquest cas de Barcelona.
Que està molt ben dit això que ha dit.
No, és que estem repassant l'actualitat i vostè està aquí de...
A
veure si pot callar una miqueta, va. Ja ha fet el comentari de l'aigua a la muntanya amb unes canonades. Va,
que no has vist la gràcia.
Doncs dèiem que entitats ecologistes...
No escoltava.
...de Barcelona alerten que una bassa pública de la capital catalana perd atenció 12.000 litres d'aigua cada dia des de fa 15 anys.
Va, no passa res. Ara arriben les presses. Ara.
Això equival a 500 litres cada hora, que he mirat més o menys en què ens podem gastar 500 litres, i és el que gastem quan rentem el cotxe amb una manguera. Vull dir que...
Déu-n'hi-do
la quantitat d'aigua.
Quanta gent renta el cotxe amb la manguera?
Home, doncs hi ha gent, no? Tu el portes a la màquina.
Home, jo... És que si he de baixar una manguera de casa meva...
No, però hi ha llocs d'aquests que
vas tu...
Que tu el muntes
jo,
amb la manguera.
Amb les
pistoles.
Amb aquestes
les pistoles.
Estàs de broma. Tu em veus a mi amb una
màquina. No, no t'hi veig.
I unes botes, eh? Has de portar botes.
No t'hi veig. Bé, es tracta de...
El cotxe no queda sec, eh? El cotxe queda mullat. Si gastes una aigua de nassos, el cotxe queda mullat.
Ja se seca amb l'aire.
Sí, després... I queda ple de gotes, no queda bé.
I molta gent surt disparada, eh? Per la força.
I el cotxe, eh? Gent que ha entrat amb un Hummer i ha sortit amb un Mini, eh?
Sí, sí. I si no et recordes de pujar a la finestra...
Ara.
Doncs mira, aquesta bassa pública que dèiem, es tracta de l'estany de la Masia de Can Soler, que és el districte d'Horta-Guinardó.
No hi he estat mai.
Hi ha una entitat ecologista que es diu Agudells.
No hi he estat mai.
Que diu que l'aigua s'utilitza...
Crec que cada Colau tampoc hi ha estat mai.
Aquest dematí la Melero l'ensenyava.
Sí, s'utilitza per regar els horts, però d'aquella bassa ve s'aigua, i llavors això es barreja amb les aigües brutes de la casa i acaba la claveguera. Per això demanen a l'Ajuntament doncs, que faci una connexió per reaprofitar aquesta aigua que es perd. N'ha parlat a BTV Juli Fontova de l'entitat Agudells.
La solució seria fer una captació, fer algun dipòsit pues, amb alguna bomba pues, perquè aquesta aigua fos utilitzada, si més no, per regar el parc nou que s'ha fet al barri. Si l'Ajuntament vol donar exemple, el que tindria que fer és posar-s'hi, no treure pilotes fora, o... Vull dir, mira d'arreglar-ho i fora.
Ja té raó aquest senyor, perquè no revisen res, ni les basses, ni les cisternes. Mira, jo a casa tinc una cisterna que perd aigua fa 23 anys.
Aquí, ja me'n recordo, el vàter petit.
El vàter petit. I no ve ningú a revisar-la.
Però que ha avisat vostè.
Cap interès. Home. Què vol dir, sí, que ha avisat? Ostres, que ha avisat? Home, si es trenqués... Ara et dic una cosa. Si es trenqués la cisterna de la Generalitat, allò que tinguin... No sé si la tenen, a la Generalitat. Potser tenen cisterna, no sé. Però si es trenqués la cisterna de la Generalitat...
És que a vegades no l'entenc, perquè no vocalitza.
El senyor Samuel Reyes,
de l'ACA,
ja aniria allà corrents a arreglar-la. M'entens? I he parlat amb el ministre de finques de casa...
Però el pis de qui és?
Del ministre de finques... Com
bueno,
d'un amo,
no?
El propietari del pis, qui és?
Jo estic de lloguer.
Doncs aleshores... Ah, està de lloguer.
Jo estic de lloguer. Ah, i ja l'he trucat, dic, escolta'm, que no em va la
cisterna... Ja, però ho ha d'arreglar vostè, perquè jo estic de lloguer.
No, perquè jo li vaig dir... No, perquè el vàter, precisament, és l'únic que és comunitari.
Com?
El vàter?
No, perquè el tens tu a casa teva i és dur.
No, perquè la del davant, la casa del davant, el pis del davant, no té vàter.
Ha de pixar a casa
seva. Com? Que no té lavabo davant?
És que abans era tot un pis.
Com, perdoni? El del pis de davant va venen a casa seva?
Sí, perquè antes era tot...
Això sembla, perdoni, sembla una pensió...
No, home...
Em recorda amb una pensió que jo hi havia anat fa amb els meus avis, sí, a Mollà, sí. Hi ha una fonda a l'entrada del poble, que és un lloc magnífic.
Preciós.
I me'n recordo que havia estat amb el casal... El convidaven a passar a l'hostal, l'entrada, la fonda, era una fonda.
La fonda.
I a les habitacions, i al final de tot, hi havia un vàter, un...
Per
que
tots.
Tothom feia cua
per tots.
I el meu avi en Pau Descansi urinava allà amb el meu avi urinant, la meva àvia i tots anaven allà. I aquest és el seu cas també del pis on viu,
perquè antes era un pis
el vàter és comunitari.
Aquest.
Però no poden haver llogat un pis sense lavabo, perdoni.
No,
sense...
nosaltres sí.
Nosaltres.
Que m'explico és dels altres. Jo no sé res dels
però venen
altres,
a casa seva.
És una senyora gran, ja.
Però venen a casa seva.
Ve a casa al dematí, sí. El dematí, el
només
dematí.
El matí.
I està obligat a obrir-li la porta? Perquè,
sí,
clar,
el dematí amb l'orinal, que el buida.
Va, home, va, senyor Marcelí,
per favor. I després, doncs, fa el seu.
I a la nit? No
a la nit no, perquè té l'orinal. Sí, i aleshores això...
I la dutxa diu, i tot això?
Ah, llavors ell diu, el lavabo és seu, va dir la ministra de Vegas, bueno, però jo per què m'he d'encarregar jo si el lavabo és comunitari? L'aigua, aleshores, i la pregunta que jo li faig, dic, l'aigua de qui és? Del senyor Samuel Reyes, del caca.
De l'aca,
que te porten l'aigua.
De l'aca, sí.
Exacte, això del caca. I...
Bueno, que tampoc és d'ell,
Deu ser d'Agbar, no? D'Aigües Ter Llobregat.
Que en principi és d'Aigües Ter Llobregat.
Bueno, és de tots.
És de qui la paga, l'aigua.
Vull dir, tu gastes i pagues pel que has gastat.
Exacte,
a banda d'uns cànons, uns cànons que...
També t'he de dir que la veïna...
Sí, que pagues, jo pago les escombraries a la meva factura, que penso, quina manera de lligar les coses a les escombraries amb l'aigua.
L'aigua, com ho remenes?
No s'entén res.
I la veïna de davant també veu poc, ja m'ho diu.
Però perdoni un moment, on vol anar a parar? A veure, quin és el tema? Que el seu vàter perd i vol que li arregli l'administrador. Aquest és el resum.
Exacte.
Vale, doncs ja està, doncs altra cosa.
I ja l'única cosa que serveix quan fas la cisterna és quan vas a fer un riu.
Més pesat que ma mare.
Quan vas a fer un riu, va la mar de bé, perquè com que sents...
Així fa venir ganes.
Sí.
Però això li diran que ho arregli vostè, perquè a mi m'ha passat i ho he hagut de parlar.
No, perquè és comunitari.
Home, fa 20 anys que té l'escape i no ho
arregli. 23!
Miri, com els anys que va estar Jordi Pujol de president. Va, que farem una última píndola relacionada amb la sequera i entrarem amb altres qüestions.
Sí, doncs perquè ara el tema de les restriccions tocarà als horts urbans. Hi ha preocupació amb alguns ajuntaments i particulars perquè quan Catalunya entri en emergència doncs no es podran regar. El govern només permetrà regar-los si es fan servir aigua regenerada provinent de depuradores i l'ACA dona permís. A Barcelona, per exemple, hi ha horts urbans per gent gran i Hospitalet per persones vulnerables. Però qui segur que en queda fora són tots els particulars, perquè no tenen accés a l'aigua regenerada. Una decisió que ha lamentat la investigadora del CREAF especialitzada en ecologia de poblacions, Mariona Ferrandiz, que recorda que els horts urbans aporten beneficis mediambientals i socials a les ciutats.
Sí, sí.
El tema de la sobirania alimentària, no? Participar de cultivar els teus propis aliments. També és interessant a nivell de salut, perquè les persones que tenen aquests horts fan una activitat física que potser no la farien si no tinguessin hort, no? I una activitat social.
Però clar, que vagin a Can Soler, que és aquí un pèl d'aigua, que vagin amb unes garrafes a Can Soler...
Fàtete. Ni Can Soler ni Can Soler, tete. Yo estoy deshecho, tete. Estoy muy preocupado. Porque si no dejan regar a los cultivos urbanos, fuadete. Sin agua nos quedaremos caninos, tete. Que yo ya he hablado ya con mis colegas, tete, con los brocos, he hablado con el machete, he hablado con el arón, con el irra, tete. Y que tienen un cultivo urbano de marihuana ahí en la Garrocha, tete.
Aquest es,
fua, aquí, loco.
Aquí también habrá
problema.
Aquí habrá
están muy mal, tete. Sin agua se va a perder mucho negocio, tete. Lo peor de todo, las mafias se irán de aquí, tete, away. Y los emprendedores como el machete, el arón y el irra, que, tete, por culpa... Por culpa de los políticos se van a quedar sin nada,
¿entiendes?
Se quedarán sin nada en un pim-pam-pum, tu abuela está en Cancún.
També us dic una cosa, clar, per algun lloc... a veure, perquè veig que no...
Pim-pam-pum.
El guió del Toni Muñoz ha desaparegut de la carpeta. Si me'l podeu tornar... Ara, ja l'he recuperat. Està
bé. No l'he recuperat.
Era a la carpeta.
Estic fent senyals i no acabem d'aclarir.
Però era la carpeta.
Era la carpeta.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Bona tarda.
Era la carpeta, sí, com que... 5 carpetes, ja amb 34 guions, arriba un moment que ja no som...
Pim-pam-pum, tu abuela està en Cancún.
És veritat que m'han donat una idea, perquè realment... Clar, ara què passarà amb els cultius de marihuana que hi ha per tot Catalunya, no?
Potser serà la solució a la...
No. Potser acabarem amb les màfies, així, no?
No, primer no plou. Per tant, d'una manera així aleatòria, no reguen aquestes plantacions. I després, entre les màfies...
Bueno, no reguen, que deuen enxufar amb algun lloc.
Bueno, sí, sí, però...
Directament del riu.
Cada cop...
Fins ara punxaven bombes... llum, ves que ara no punxin l'aigua.
Ara.
Sí, el preu que s'està posant, vull dir que... Justa. Bé, abans de res, saludem el Toni Muñoz, que ja ens acompanya, periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia i col·laborador de RAC1. Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Que s'incorpora per comentar diverses qüestions del dia. Primer de tot, Míriam Díaz, anem amb el que ha estat una de les sorpreses del dia, perquè jo encara no me'n sé venir com anava això. Aquesta desarticulació a València d'una xarxa que robava cadàvers i els venia a universitats.
Exacte, en aquesta operació que han detingut 4 homes d'entre 41 i 74 anys, 2 dels quals treballaven en una funerària. Els arrestats buscaven cossos de persones sense família i si podien ser estrangers, doncs millor, perquè així ningú detectava aquesta trama.
A veure, si et sembla, entrem en matèria,
sí,
perquè a mi em sembla insòlid. Sí, o sigui, a dia d'avui... hi hagi un operatiu que detinguin amb uns individus que es dediquen a robar cadàvers.
Ladrones de cadàveres, hi ha una pel·lícula.
Sí, sí. Bueno, a veure, explica'ns una mica, perquè clar, a més, primer de tot, d'on els robaven, a on els portaven, qui els comprava, qui hi ha una cadena, no?
Exacte, qui comprava? Tu compres a una universitat cadàvers? O són donacions?
No, qui comprava era la universitat.
Sí, sí.
El que passa és que, clar, jo el que no sabia és que la universitat pagava per tenir
jo
aquests
tampoc.
Cadàvers.
Jo em sap que eren donacions, això.
Quan és una donació... Doncs, en principi, el que feien aquesta gent era falsificar tota la documentació, fer veure doncs, que alguns d'aquestes persones que estaven soles els hi falsificaven la documentació, posaven que aquell cos que havia de ser enterrat era per donar a la ciència... Ells després oferien aquests cadàvers a les universitats que pagaven com a contraprestació. Això és una mica el que, com funcionava...
Però aquests morts, perdona, o sigui, el mort
d'on
de l'hospital.
De l'hospital
mateix hospital.
O de geriàtrics.
De l'hospital o geriàtric, ells ja agafaven el mort, que el,
la funerària, clar.
Que la persona ja volia donar el cos a la ciència, i aquí és on feien el negoci.
Sí, ja, però jo no puc anar a agafar una persona difunta si no en sóc familiar.
Bueno, no, però, sí.
No, però eren persones soles. És a dir, persones soles d'hospitals que estaven a la morgue, no?
Sí, sí.
Allò, en el lloc de, on hi ha tots els cadàvers, avisaven a la funerària quan moria, anaven allà, falsificaven la documentació, feien veure doncs, que aquell cos que se li havia donat, de donar sepultura, doncs, passava a ser donat a la ciència, i ells l'oferien a les universitats i cobraven per això. Quant val un cadàver? Que clar, aquesta és una pregunta que jo no m'havia fet mai, però que arran d'aquesta informació que avui...
La pregunta que ens fèiem aquest matí a la redacció.
Què
vals mort?
Ah, ja.
Quin preu tens?
Pues deu dependre de
quin
l'edat.
Quin preu...
Igual veu mals no. Més que viu, eh?
Sí, valia igual un cadàver de 40 anys que un de 70?
Això, aviam, el preu eren 1.200 euros.
Molt barat. Vals més mort que viu.
Sí, sí. 1.200 euros, perdona, però són calés, eh?
Sí, home, són calés.
Bueno, però, és un mort, eh?
Sí. Bueno, 1.200...
Bueno. Però és que estàs mort, vull dir. No,
bueno, però el Barça... Ha pagat molt més, per molts morts d'aquests.
Però fas molt de servei a la universitat, és clar. A dir, clar.
Sí, sí.
Però el que no entenc jo, perdoneu.
El
que no entenc jo és, a dia d'avui, tal com funcionen les coses aquí, el que coneixem, perquè jo conec casos directes de persones que han donat el cos a la ciència, és que el cos, quan la persona es mora, el traslladen a... Pues, amb un, per exemple, doncs, aquí al clínic, a la facultat, sí, i a partir d'aquí per fer estudis. No sé a altres llocs com funciona. Però, clar, ja va directament a la universitat. Aquí el que em sorprèn és que la universitat, quines universitats han pagat uns diners
amb
una funerària, no?
Clar, no sabem en concepte de
què.
No sé si realment es compren els cadàvers o el que feien potser era un servei de trasllat, no? Que devien pagar això, no?
Ja.
Però... Aquí, quan comença tot això, és perquè detecten a principis de l'any passat, del 2023, la policia rep, diguéssim, una informació que indica que una funerària ha retirat el cadàver d'un mort d'un hospital de València de manera irregular. Van falsificar el que era el llibre de registre i la documentació que havien facilitat al registre civil. Van ser dos treballadors, van arribar a l'hospital aquest de València, van agafar el cos i el van traslladar a una universitat quan aquest home havia de ser enterrat. Era un home doncs, que no tenia família, que l'havien d'enterrar en un nínxol de beneficència, que es diu, que és quan tu no tens diners i et porten a un lloc doncs, per donar-te sepultura. Doncs, en comptes de portar-lo al nínxol de beneficència, el van oferir a una facultat de València a canvi de 1.200 euros. Aquest és el primer indici que tenen i que comencen a estirar del fil. El segon és un cas semblant, mateix modus operandi, un home que estava en una residència geriàtrica, però en aquest cas... van detectar, a partir de la documentació que després van revisar la policia, que aquest senyor, malgrat doncs, que estava molt dèbil i que tenia, diguéssim, les capacitats mentals deteriorades, segons aquella documentació, 3 dies abans de morir, havia signat el consentiment per donar el cos a la ciència. Clar, això és una mostra bastant evident que havien falsificat aquesta documentació, perquè aquest senyor no es valia per si mateix, ni tampoc va anar un senyor de la funerària a dir-li signi aquí, no? Sinó un cop mort, quan es van fer càrrec del cos, van dir, no, aquest senyor ho va donar a la ciència, 3 dies abans, i van posar, doncs, tot això, no? Aleshores, també van detectar aquesta irregularitat perquè, segons aquella documentació, aquell cos havia d'anar destinat a una universitat, però finalment la funerària va canviar d'opinió i el va portar a una altra universitat que sembla ser que li oferia més diners. I per últim, una altra de les irregularitats que han detectat, és que realment és fort, aquest cas.
No, és que a mi el que em... A més, clar, aquí entren en joc les universitats, saber quines universitats i per què pagaven aquestes quantitats amb uns cossos que teòricament estan donats a la ciència.
Després, van detectar irregularitats en el tema de les incineracions. Clar, quan, diguéssim, les facultats de medicina han acabat de fer els treballs amb aquells cossos doncs, que la gent ha donat, aquell cos se li torna a la funerària perquè sigui incinerat. I qui es fa càrrec d'aquesta incineració és la pròpia funerària. Doncs bé, aquesta gent, aquests detinguts, suposadament el que feien era... van rebre 11 cadàvers, els van cremar tots a la vegada... I, en alguns casos, com que aquests cossos estaven, en alguns casos, disseccionats, van anar repartint els trossets de cos entre altres fèretres d'altra gent que ja ells gestionaven. tot per estalviar-se, diguéssim, la cremació, que fos 11 doncs, diferents, i després doncs, també per aprofitar ja i dir, mira, ja així no ens...
Vols dir que van enterrar un home amb tres braços?
Exacte. O però... no, o van posar tres braços on ja hi havia un altre home que ells gestionaven.
Fixa't.
I, bueno, suposo que ara la investigació està en quines residències geriàtriques, no?, i funeràries han col·laborat en tota aquesta trama. Sí. I quines universitats?
Sí, en principi jo crec que la Policia Nacional ja ho sap, per ja. Això ha seguit el rastre, el que passa que per un tema de confidencialitat doncs no ho han fet públic. Això és una informació que han tret aquest matí en una nota de premsa bastant impactant. I a partir d'ara, doncs, aquestes persones, com dèiem, 4 detinguts de 41 a 74 anys que haurien participat d'aquest tema, se'ls acusa d'estafa i falsedat documental.
Per cert, que l'Andreu Santiveri, que a més aquest matí també ho comentàvem a la redacció, a dia d'avui, si tu vols donar el cos a la ciència, en molts casos et diuen que estan saturats i que no en volen més. Per tant, és a València, no sé quina és la metodologia o què és el que passa, però realment tota aquesta notícia ens ha deixat força sorpresos. Bé, demà continuarem ampliant més detalls, perquè de moment avui el que sabem és això, que realment ens ha deixat bastant impactats de que es comerciï amb cadàvers, tant el que són residències geriàtriques com universitats. I deixant de banda aquesta qüestió, no sé si Toni Muñoz, tenim alguna notícia més, alguna dada més sobre aquesta dona morta que es va trobar al seu cotxe a Torroella de Montgrí. La van trobar ahir al migdia a l'interior d'un cotxe en uns camps pròxims a la Gola del Ter a l'Estartit. Pel que hem conegut, sembla, tot apunta que seria un homicidi violent.
Sí, sí, perquè el cos estava doncs, ple de ganivetades, era bastant evident. Havien cosit a ganivetades aquesta dona de 45 anys, marroquina, que feia 10 anys que vivia al municipi de Torroella de Montgrí. Avui el que hem conegut és que el jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal d'Empordà s'ha fet càrrec d'aquest cas, que no consta cap denúncia prèvia entre la víctima i la seva parella o exparella, i aquest cadàver doncs el van trobar els Mossos d'Esquadra un cop la seva família va anar dissabte a denunciar la seva desaparició. Aleshores van activar doncs un dispositiu de recerca, van rastrejar el senyal del seu telèfon mòbil, que els va conduir fins a la Gola de Ter, que és aquesta desembocadura, en aquest camí en direcció cap a l'Estartit, i allà van trobar el cotxe, un cotxe que no era seu. És a dir, aquesta dona estava asseguda al seient del conductor, cosida a ganivetades, amb un vehicle que no era seu. Suposo que ara els Mossos ja deuen saber de qui és aquest vehicle, però que en principi els va sobtar que no era el seu vehicle, estava asseguda en el seient del conductor i cosida a ganivetades. I a partir d'aquí, això és de moment tota la informació que tenim sobre aquest cas, que en fi, esperem doncs, que es resolgui en les pròximes hores, que es produeixin detencions, perquè és evident doncs, que és una mort violenta.
Anem a la tercera qüestió que avui volíem desenvolupar amb el Toni Muñoz, i és que el jutge del cas Volhov, ara ens explicaràs, faràs una mica de memòria de què es tracta, de quin cas es tracta, reactiva la causa sobre la trama russa de l'entorn de Puigdemont per evitar que Carles Puigdemont entri dins el que seria aquesta amnistia que demà aquesta llei s'ha d'aprovar. Aquest cas, Toni Muñoz, que el jutge porta, concretament el jutge Joaquín Aguirre, ha reactivat la causa, recordem, d'aquesta trama d'uns contactes, suposadament d'uns contactes russos, de l'entorn de l'expresident Puigdemont. Explica'ns una mica què ha reactivat i què és el que torna a estirar del fil el jutge Joaquín Aguirre, que és aquest perfil de jutge, com després parlarem de García Castellón, que s'activen quan tenim a les portes la posada en marxa de l'amnistia.
Sí, perquè sobretot aquest cas portava, diguéssim, aturat des de feia molts i molts mesos. Recordem de què va.
És bueno, aquí... L'argument del jutge és que estava investigant i que ho ha tingut quan ha tingut,
quan ho ha tingut tot,
quatre línies del tema és quan ara ho ha... Bueno, això és el que diu el jutge, clar.
Bueno, aviam, bàsicament no té res de nou. Simplement ha anat passant el temps i ara el que fa és prorrogar 5 mesos
no té res
més.
De nou.
No hi ha res de nou. Vull dir, tot això que hem conegut avui ja ho tenia, no? El tema és que, bueno, quan s'esgota el termini per investigar, es demana una nova pròrroga, i aleshores, doncs, ara el jutge el que diu és que no, necessito 6 mesos més per seguir investigant.
Aquest I cas... això, perdona, però... Que, disculpa.
Sí,
primer expliquem una mica en què consistia, després et vull preguntar de quina manera perjudica Carles Puigdemont aquesta pròrroga.
Vale. Aquest cas, l'operació Volhov, és una derivada d'un cas que es deia Cas Estela, que és una operació que van fer a la Diputació de Barcelona, en què fins i tot doncs, van detenir el president, que era Salvador Esteve.
Ah, sí,
me'n recordo.
Sí, que era l'exalcalde de Martorell.
De Martorell, a Martorell.
Exacte, i el van detenir, van fer doncs, una gran parafernàlia a la Policia Nacional, i d'allà es troba unes...
Pot ser que aquest cas quedés en re?
Sí, sí. Va quedar en res.
Va quedar en res. Per recordar que recordo el president de la Diputació que va ser detingut. Va quedar en res.
En res, en res. Aleshores, arran d'aquella operació, un cop aquesta causa doncs, la va portar l'UDEF amb el jutge Joaquín Aguirre, i aleshores, tirant del fil, buscant documentació, troben una conversa gravada en àudio de Víctor Tarradellas amb David Madí i també amb Xavier Vendrell, l'exconseller d'Esquerra, i David Madí, doncs una persona pròxima a Artur Mas i molt vinculada a Convergència Democràtica, en què parlaven de que per el tema de la independència podien arribar i podien tenir el suport de Rússia, i que Rússia estava disposada a enviar 10.000 soldats per ajudar en el procés d'independència. No? I que fins i tot, doncs a partir d'aquí, Carles Puigdemont, juntament amb la mediació de Víctor Tarradellas. Víctor Tarradellas era el secretari de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya. S'hauria reunit doncs, amb diversos emissaris russos que haurien ofert el seu suport, diguéssim, de, rus, un cop Catalunya hagués proclamat la independència.
No tenies exèrcit, necessites
soldats. Necessites quatre recolzis.
Si Putin te'l regala, què has de dir?
Home, ja ho diuen en castellà, és de bien nacido el ser agradecido. Home,
què es diu aquesta frase? Sí.
Bueno, doncs això va ser un bon pretext, o diguéssim un bon fil del qual volia estirar el jutge Aguirre, i va obrir una causa, no?, per les connexions russes del procés. Aquesta era una de les causes de Volhov, però no, és a dir, la que era més llampant en quant a titulars i els contactes de russos i tal, però després hi ha altres derivades també, com per exemple un cas també que afectava David Madí que va quedar en res, després també la investigació a Xavier Vendrell sobre haver concedit una llicència en una escola, doncs això també s'investigava aquí, és a dir, al final el jutge Aguirre el que fa és acumular, és a dir, ell té una investigació...
Paper,
i va sentint coses, no? És a dir, surt aquí un petit, un indici, o que ell considera que és un indici, perquè per altra gent la fiscalia estava en contra d'aquesta operació. Doncs ell va obrint causes en paral·lel fins que al final se li acumulen, i sempre són macrocauses, que en el fons són petites causes que s'acumulen totes al voltant de Volhov, diguéssim, no? Aleshores, quan en aquesta operació de la Diputació de Barcelona troba aquesta conversa amb David Madí i Xavier Vendrell, el jutge decideix punxar el telèfon i posar unes balisses en els fons dels baixos dels cotxes de David Madí, de Xavier Vendrell, de Xavier Vinyals, que era el president de la plataforma de proseleccions esportives catalanes.
Sí.
I durant un any i mig escolten totes les converses que mantenen aquestes persones. També Oriol Soler, també Oriol Soler, que és el del grup Ara, editorial, també. Doncs van tenir el telèfon i el cotxe
punxat
durant un any i mig. En contra, i això jo crec que és molt important per entendre, és a dir, aquí tothom pot dir, bueno, doncs si hi havia indicis, doncs que s'investigui, no? La Fiscalia Anticorrupció estava en contra d'investigar aquesta gent perquè deien que no hi havia indicis, que allò que s'havia basat el jutge Aguirre eren meres conjectures, que es pretenia fer una investigació prospectiva, que vol dir vaig investigant a veure si trobo alguna cosa, no? I aleshores, amb el criteri en contra de la Fiscalia Anticorrupció i també de l'UDEF, que l'UDEF li va dir, home, senyor Aguirre, nosaltres no ho acabem de veure clar. I el jutge Aguirre què va dir? Jo tiro endavant,
segueixo...
Com García Castellón,
claro.
Igual, por la causa.
Soy juez.
Sí. Tiro pel dret i... Bueno, tu, Policia Nacional, no et creus això, aquests indicis, per tant, li donarem el cas a la Guàrdia Civil. I aleshores aquesta causa cau a mans de la Guàrdia Civil.
Que raro.
Que aquests sempre,
sempre
tenen fe amb tot el que els diu els jutges.
El jutge, i a partir d'aquí...
Infinita.
I a partir d'aquí obren aquesta causa, Bueno, estan durant un any i mig investigant, a partir d'aquí doncs, surten diverses converses i de diversos fils dels quals estirar, la majoria queden arxivats perquè al final doncs, el jutge Aguirre, malgrat aquestes conjectures, aquestes deduccions que fa, al final acaben en no res i les arxiva. D'acord. Quina és la que queda viva? Aquesta, la de les connexions russes del procés. Què és el que considera el jutge Aguirre ara? Doncs diu, este magistrado ha revisado otra parte importante de la abundante documentación, perquè clar, se li acumula, no? És abundant aquesta documentació, entre les diferentes piezas de la presente causa. Claro, las diferentes piezas son todas aquestas que ha obert. Habiendo encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de la nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos. Això, és a dir...
Però els italians aquests també estaven amb els russos?
Bueno, els italians no. Simplement aquí parlava el jutge Aguirre que es podria haver finançat el partit de Salvini... No, és a dir, comparava Junts per Catalunya amb el partit de Salvini que ell creia o havia llegit, perquè diu, según informaciones periodísticas, que havien estat finançats pels russos per crear un moviment de desestabilització d'Europa Occidental.
Jesús.
Això és la comparació que feia. I aleshores, hi va haver-hi reunió amb emissaris russos? Sí, de fet, el Sartadi ho va confirmar el dia 27 d'octubre, és a dir, abans de la declaració unilateral d'independència, sí que es reuneixen, van dues persones a la casa dels canonges i es reuneixen amb Carles Puigdemont. Què va dir Víctor Tarradellas? Què va dir Carles Puigdemont? Què va dir després David Madí? Doncs que quan van sentir el que deien aquestes persones, que no sabien ni qui eren, és a dir, es van identificar com diplomàtics russos o com contactes del Kremlin, doncs sembla ser doncs, que no els hi van fer ni cas i van dir...
Aquests no sabem qui són.
De fet, les paraules que va dir Carles Puigdemont va ser això és una broma de mal gust.
Això és una broma de mal gust.
Això és el que va dir, no? Però... Malgrat tot això, doncs, el jutge Aguirre considera que poden haver-hi, poden existir aquests contactes, i de fet, aquí senyala també un altre fet que diu, o bien, perquè ja comença així la frase, o bien se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia siendo... obra paréntesis, al parecer y según se desprende de algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil del investigado Tarradellas, la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa, el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin, obro paréntesis, molta subordinada aquí, de tendencia política de extrema derecha, para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, aquí saques, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de independencia unilateral de la Cataluña apoyada por el gobierno ruso mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción. És a dir, que aquí el que està intentant acusar el jutge Aguirre a partir d'aquest, és a dir, al final senyor Puigdemont, el Sartadi i Víctor Tarradellas van trobar amb dues persones que deien que venien del govern rus, que no els hi van fer ni cas, i ja està. Doncs només amb aquesta estratègia d'intentar desestabilitzar la Unió Europea i Espanya, el que intenta és...
Construir
un relat o un delicte, que és el d'alta traïció, i que l'alta traïció a Espanya no queda contemplat dins la llei d'amnistia. I, per tant, doncs, si això s'acaba construint, doncs és la manera d'evitar que Carles Puigdemont es pugui acollir a la llei d'amnistia i pugui tornar cap a Catalunya. I això arriba el dia abans, perquè clar, l'auto és d'avui. El dia abans...
Quina casualitat.
No, casualitat no, està fet, evidentment, amb tota la intenció. I acabarem aquesta crònica avui amb Toni Muñoz. Després de 6 anys d'investigació, de remenar tots els arxius possibles, de remoure cel i terra, avui ha quedat arxivada la causa contra l'exjugador del Barça, Eric Abidal, i l'expresident del club, Sandro Rossell, pel trasplantament del fetge del futbolista.
Sí, aquest també ha sigut un periple molt i molt llarg.
Hi havia unes ganes de acusar-los i de sentenciar-los que fa que això es dilati 6 mesos. Lo de la justícia, realment, és al·lucinant. És, com diuen, un dels poders de l'Estat i exerceix el poder amb els interessos de la dreta o extrema dreta.
Però la seva...
Repeteixo, la dreta o l'extrema dreta, la dels seus ideals, sí.
Doncs sí, avui doncs, la jutgessa ha decidit doncs, que ja n'hi havia prou, que després de fer tota una exhaustiva investigació, finalment es pot concloure doncs, que el trasplantament a Eric Abidal es va fer correctament, com sempre havien sostingut i mantingut tots els afectats i també doncs, el personal de l'Hospital Clínic, que són qui va dur a terme aquesta aquesta intervenció. Tot això neix, recordem, també, això que diem, no? Investiguen una causa, troben un petit indici i tiren del fil. En el cas de Sandro Rosell, que estava investigant la jutge Lamela a l'Audiència Nacional, aquí troben una conversa, mentre té el telèfon punxat, amb Juanjo Castillo,
sí,
que era el fill de
l'antic... Pau Descansi, sí.
Exacte, de l'antic director de Mundo Deportivo, Juan José Castillo, i allà parlava amb Sandro Rosell després, doncs, que hi hagués hagut una mica de tensió amb Erika Vidal, perquè Erika Vidal havia criticat a la junta directiva, i aleshores Juanjo Castillo va trucar a Sandro Rosell molt empipat, dient que fa aquest tio criticant-nos, quan Sandro es que va en contra de nosotros, a este tío le compramos un hígado ilegal y vendimos que era del primo, que era del primo, deia aquesta
conversa. Sí, ho recordo perfectament, aquest àudio.
I després diu, es que nosotros le salvamos la vida. O sigui, i arran d'aquesta escolta telefònica, que era aquest comentari que feia aquest senyor, es va decidir obrir una causa judicial en què estaven imputats, doncs, el president del Barça, Sandro Rosell, Erika Vidal, i s'investigava si realment s'havia dut a terme correctament tota la intervenció de trasplantament de fetge a Erika Vidal. Aleshores, aquí es van obrir diversos interrogants que la jutgessa ara repassa en aquest auto, que està bastant bé, que dona la raó a Erika Vidal. Bàsicament, en un primer moment es va posar en dubte si Gerard Armand era el cosí d'Erika Vidal.
Sí, i tant que es va posar en dubte, i tant.
Que deia, home, però realment no és el seu cosí.
Sí, que sortien fotografiats a l'hospital...
I diu, no són cosins, no? És a dir, aquest senyor li ha fet el trasplantament, però no són cosins.
No, això és fàcil de comprovar.
Com, aviam?
A l'arbre genealògic.
Genèticament, vol dir, fent proves de sang, no?
Bueno, i preguntant al país on van néixer, escolti, a veure els papers, qui és qui...
Bueno, això és el que van fer, no? I aleshores, sembla ser que eren, bueno, i és així, això s'ha acreditat, que el pare d'Erika Vidal i la mare de Gerard Armand
eren germans.
Per tant, compartien la mateixa àvia, que es deia Arsène Avidal, val? I per tant, doncs, bueno, és això, tenien
cosins germans.
Eren cosins germans, d'acord? Clar, això ja ho van dir en un primer moment, però el no mantenir el mateix cognom i tot això, doncs hi havia sospites, no? Van presentar, doncs, les partides de naixement, el llibre de família i tot això. Després, es va dir que potser era el seu cosí, però que s'havia simulat
l'operació.
És a dir, aquest senyor, sí, surt aquí al costat, però vostè
no
és...
No ha passat per quiròfano.
Clar, li han donat un ordre, l'òrgan l'han comprat a un altre lloc.
Ensenyi'm la cicatriu, no?
Exacte, que clar, això va ser el debat, que ensenyi la cicatriu, no? I aleshores aquest senyor, doncs, es va sotmetre a una exploració forense i... Avui, doncs, hem pogut veure els papers i diu, efectivament, aquest senyor tenia una cicatriu abdominal i també es veia com tenia les grapes
de
l'operació.
Perquè el metge que li va treure el tros de fetge no va explicar.
Sí, tot això estava a la documentació.
És que no, és que dius... Bueno, però si un té ganes de trobar, no para fins a trobar alguna cosa, tot i que en aquest cas, doncs...
Home, però és que cau d'embrú.
Esperi, que la cosa continua.
Sí, després, clar, es va dir, bueno, d'acord, aquest senyor és el cosí de Vidal, però quan li han pagat? Perquè, clar, en teoria ho ha de fer de manera altruista. És veritat que el cosí, quan va declarar, va dir, bé, nosaltres ara ja no teníem cap mena de relació i tal, estem molt distanciats, i aleshores un pot pensar, home, si estàs tan distanciat, per què t'avens, no?, a donar-li un fetge al teu cosí amb qui no tens relació.
Però és una qüestió humanitària, també.
Bueno, doncs sembla ser, doncs, que la dona de Vidal, en aquells moments de desesperació, doncs, va trucar a la família, si hi havia algú compatible amb el seu grup sanguini, van trobar, doncs, aquest cosí, que es veu que sí, que de petits jugaven junts a futbol i que fins i tot a les festes de Nadal encara estaven a la mateixa taula, no? És a dir, que sopaven tots
però
junts
i tal. Però
que
s'havien distanciat, perdut el contacte.
I aleshores, davant d'aquesta emergència, doncs, el cosí va venir aquí, es va fer les proves, va sortir compatible i finalment, doncs, va a vindre's a sotmetre's a aquesta operació. Aleshores, va cobrar o no va cobrar? Això també era una de les altres incògnites i s'ha investigat si va cobrar d'Erika Vidal i han vist, doncs, que no. Si va cobrar del Barça i dius, home, no, tampoc. I després si va cobrar a través de l'agència de representació d'Erika Vidal, perquè, clar, el Barça també pagava per no sé quin tipus de drets a l'agència de representació d'Erika Vidal i ves que no hi hagi una partida que no digui per què és i que potser podia haver acabat a mans d'aquest cosí. Doncs un cop s'ha ventilat, diguéssim, tot aquest tràmit, s'ha trobat, doncs, que no hi ha hagut cap irregularitat, no s'ha trobat cap pagament estrany, ni el, diguéssim, aquest, el cosí s'ha enriquit, ni és molt més ric ara que abans de donar el fetge.
Caso cerrado.
I després, clar, quan encara... tot això ja estava clar, perquè clar, això estem parlant d'un cas que s'obre a l'any 2017.
Per l'amor de Déu.
No, perquè si un s'hi posa, se li posa al cap que hem de trobar alguna cosa, no pararà fins a trobar alguna cosa.
Sí, però va passar una cosa, i és que a la documentació, un cop revisant tot aquest cas, van dir, ostres, però si falten precisament els documents que acreditaven el parentiu entre la Vidal i el seu cosí. Això no consta en aquesta documentació. I aquí tothom va... Bueno, van reobrir el cas i van dir, escolta, això semblava tancat, però aviam...
Tornem a obrir.
Tornem a obrir.
Però per què el tornem a obrir? Si no fossin parents, també li pot donar fetge, diguéssim.
Si són compatibles.
Si són compatibles.
Si són compatibles. Sí, és veritat.
Aleshores?
Sí, però en aquest cas tu has triat, no? És a dir... Clar, l'han anat ells a buscar, no?
La pregunta és per què va dir allò per telèfon aquell
ja,
tio.
Bueno,
per què va dir allò?
Una broma. Juanjo Castillo va declarar i va dir doncs, que ell parlava d'aquesta manera, que s'havia exaltat, però que era una manera de parlar amb to, i de fet diu jocoso en l'auto, no? Però aleshores, el que deia de la documentació, clar, quan no apareix aquestes partides i tot això, reobren la causa, però saps quin era el problema? Que s'havien fet malament les fotocòpies.
Va.
Per l'amor de Déu.
De veritat, això ho posa. S'havien fet malament les fotocòpies i aleshores, clar, a la causa judicial no apareixien aquests documents. Total, que van haver de trucar al cosí que tornés a enviar la documentació per acreditar que efectivament era, bueno, tenien aquest grau de parentiu.
És més, jo pregunto, ara jo o el Toni em dona a mi un òrgan o em dona sang o em dona madura, el que sigui, no?
Un cullo.
El Toni Muñoz, no em faré res jo d'això. Aleshores, si jo vull després fer-te un regal o donar-te diners perquè jo vull...
O pagar-te el viatge de desplaçament.
Claro.
Clar, quin problema hi ha d'això? Una altra cosa és que sigui fons d'una entitat, d'un club, del que sigui. Però si sóc jo, personalment, i de a forma privada, i et vull donar diners...
Exacte.
No ho sé, això.
Bueno, clar.
Es pot considerar que després que és un plegament en govern, és un agraïment, si una persona ho vol
però
fer.
Però si, per exemple, t'havies pagat el viatge d'anada i tornada al país, quin mal hi ha?
Una cosa és un mal recessió. Fes-ho amb negre, ja està.
Això dic, una cosa és mal recessió, clar.
La pregunta tonta, home.
No, una cosa és mal recessió de fons.
En principi no hi pot haver-hi una contraprestació.
No, no hi pot ser.
És a dir, les donacions d'òrgans són altruistes.
Però si jo necessito un fetge i tu vius...
Bueno, si necessito un fetge, vagi a la polleria.
Igualment, tot aquests procediments...
És on ha d'anar a buscar un fetge.
Tots aquests procediments estan...
Se'l posa amb els macarrons.
Perdona, a veure, que se feia fetge amb ceba,
sí, boníssim. Si vol un fetge, vagi a la polleria. Esclar, és que més em falta ara aquí el fetge. Escolta, ja ho hem explicat, cas tancat, per tant, cosa que un problema menys per la Sandra Rossell.
No, però ho volíem preguntar.
Mal humor.
Ja, però clar, és que si ara tots farem 64 hipòtesis del fetge. Vagi a la polleria i en demani dos. Bé, dit això...
No m'agrada el de pollastre.
Si hem parlat aquesta mitja hora darrere, entre d'altres, del jutge Joaquín Aguirre,
sí,
que és d'aquests... abanderats contra el procés i contra tot el...
Buen español.
Exacte. D'aquí uns 10 minuts parlarem d'un altre que torna a ser notícia, que és el jutge García Castellón, que no n'ha tingut prou. Parlarem del perfil d'aquest jutge no n'ha tingut prou amb la causa, que ara també ha obert un altre contra el Tsunami Democràtic. Per evitar que posar tots els pals a les rodes perquè demà s'aprovi la llei de l'amnistia. En parlarem d'aquestes i altres qüestions d'aquí, com deia, uns 7-8 minuts. Fins ara.
Versió RAC 1.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
El 9 de febrer, RAC 1 on tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'Aula Magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs, amb Aleix Pariser, des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va. El divendres 9 de febrer, RAC 1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.